Pedro li ha passat alguna cosa,
Ah, bueno, també
podria ser. No s'ha presentat el Pedro i resulta que, mira, escolta'm...
Voldria millorar-ho, però no.
Estava arreglant un escalfador a un altre domicili.
És igual. És probable que s'ha... Que
ha descargolat la clau de l'aigua calenta en lloc de la freda i...
A l'escalfador Junkers.
Estava allà ben amorrat. Bueno, en fi, doncs explicaré la vida d'en Pedro.
RCA, ja tens els teus cables, Vilarnau, nosaltres hem de marxar.
Hem de marxar, nosaltres tornarem demà dijous. Feu bon daix! Butlletí informatiu de la una amb la Núria Travessa, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
La Unió Europea reobre les seves fronteres als turistes.
A Ceuta ja ho sabien i es van avançar.
Sí.
Ho acaba de confirmar la Comissió Europea. Els 27 han acordat permetre l'entrada als ciutadans extracomunitaris que estiguin vacunats o que vinguin de països amb bona situació epidemiològica. Això inclou els Estats Units i el Regne Unit, entre d'altres. Després de setmanes de discussions, la decisió arriba fonamentada en els últims informes científics que mostren que la immunització contra el Covid ajuda a trencar la cadena de transmissió. A més, el govern balear també acaba d'anunciar que a partir de diumenge no demanarà cap test als turistes de l'Estat que estiguin vacunats o que vinguin de comunitats també amb una incidència de la pandèmia més baixa. Ho acaba d'anunciar la presidenta de la comunitat, Francina Armengol, des de Fitur.
La gente que ya esté vacunada con una dosis y lleve 15 días de esa vacuna ya puede venir sin ninguna prueba diagnóstica y también las personas que vivan en comunidades autónomas con una incidencia 14 días por debajo de 60, que quiere decir que también están en una situación mucho más segura sanitàriament i, per tant, vendran sin prova diagnòstica a les Islas Balears.
A tot això, dijous que ve obrirà el nou punt de vacunació massiu al Camp Nou. Funcionarà durant 3 setmanes els matins de dilluns a divendres i s'hi administraran 2.500 dosis a la setmana. S'hi podrà entrar a peu per l'accés 20 o en cotxe per l'accés 1 a l'avinguda Joan 23. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, està acabant d'enllestir la ronda de consultes amb els grups. Abans de designar Pere Aragonès com a candidat a la investidura, està previst que ho faci a 2:45. També ha d'anunciar quan es farà el ple. Tot apunta que començarà dijous a la tarda i continuarà divendres al matí. Mentrestant, continuen les travesses sobre els consellers del nou govern. Segons l'agència EFE, l'exdiputat socialista Joan Ignasi Elena, que ja va col·laborar amb Esquerra en la defensa dels consellers republicans processats per l'1 d'octubre, es perfila com a conseller d'Interior. Elena és de Vilanova i la Geltrú, com el secretari general del PP, Santi Rodríguez, que li ha enviat un consell a través de Ràdio 4.
Quan tinc oportunitat de parlar amb ell, li recomanaré que aquesta no l'agafi. No seria la conselleria que jo li recomanaria en aquests moments.
Perquè estarà molt enverinada.
Sempre ho ha estat, perquè és una conselleria complicada.
Però això és el que desgasta tant els consellers
és,
que passen...
Ho és més quan des de la política hi ha una certa permissivitat amb unes determinades actituds que van contra l'ordre públic i, clar, amb una legislatura en la que hi ha aquesta influència tan important d'un partit com la CUP, doncs, òbviament, serà una conselleria complicada.
Rodríguez ja avisa que el PP no participarà en cap reforma del model policial amb els copaires que, diu, volen desarmar i pràcticament dissoldre els Mossos d'Esquadra. Les entitats de la taula d'emergència social pressionen, mentrestant, el futur govern perquè prioritzi fer front a les desigualtats provocades per la pandèmia. El síndic de Greuges, Arrels, Càritas o el Banc dels Aliments han presentat a Pere Aragonès una llista de mesures que consideren bàsiques per afrontar la crisi. Reclamen, per exemple, que les necessitats bàsiques de tota la població estiguin cobertes. Ho explica així el síndic de Greuges, Rafael Ribó.
Coordinació amb el sector social, dotant-li de més recursos. Especialment fem èmfasi en les restriccions que han hagut que han afectat a col·lectius que no poden complir-les, com ara les persones que dormen al carrer o les que resideixen en habitatges compartits o en habitacions de pensions, hostals o albergs.
També fan peticions estructurals, com repensar la manera com es donen les ajudes perquè les persones que les necessitin no hagin de trucar diverses portes per acabar aconseguint els diners. Continuem pendents també de la situació a Ceuta. Aquest matí el Marroc ha tornat a tancar la frontera i obliga a fer marxa enrere els migrants que provaven d'accedir a la ciutat autònoma. El govern espanyol fa equilibris per donar una imatge de fermesa i alhora rebaixar la tensió amb les autoritats marroquines. Mentre el Congrés, Pedro Sánchez ha parlat de desafiament del Marroc, la seva ministra d'Exteriors, Arantxa González Laya, ha estat més conciliadora a Ràdio Nacional d'Espanya.
Ni hemos iniciado esta escalada, ni la queremos alimentar, ni la vamos a alimentar. Hemos sido muy claros desde el principio. A nosotros nos parece que hay que reconducir esta situación. No quisimos, en un gesto que era humanitario, a esta respuesta, desde luego, nosotros nunca le dimos un carácter de agresión y, por lo tanto, nunca vamos a entrar en un ejercicio de escalada.
González Laya, doncs, diu que mai va entendre que acollir i donar assistència humanitària al líder del Front Polisario fos una agressió i diu que ja n'ha donat explicacions al govern del Marroc. I un home que va agredir un sense sostre a Barcelona fa més de 3 anys haurà de seguir 2 cursos de formació per evitar la presó. L'han condemnat a mig any, però no haurà d'ingressar si fa un programa formatiu sobre prevenció de delictes violents i un altre sobre acceptació de la diversitat. Tampoc podrà reincidir ni acostar-se a la víctima i l'haurà d'indemnitzar 1.000 euros. El condemnat ha reconegut que fa més de 3 anys va humiliar i agredir el sense sostre que dormia en un caixer automàtic de la Gran Via de Barcelona. Uns testimonis van poder aturar aquesta agressió. Durant el judici va demanar perdó a la víctima i va pactar amb la Fiscalia de Delictes d'Odi. I ara fem esports?
Fem esports. A veure... Sí. Tu vols fer esports o no?
I tant, sí.
Sí, no, sempre. Perquè sempre.
Sempre hi ha coses. T'agradi més o menys aquesta, com ahir?
Aquesta portada del Mundo Deportivo, escandalazo. Messi va a comer a Madrid amb Luis Suárez. Estic en tot, eh?
No, no, ja
saps què m'ha explicat? I ho he estat comentant a l'Alejandro d'aquí del bar de baix, que em prengui els cafetets aquests.
Ah, sí, home, i tant.
A prova de bomba, a prova d'estómac.
I et sembla molt escandalós o no?
No ho sé.
Que vagi, és amic seu,
a
al final.
A mi m'és igual, clar. Pues perquè no pots anar a...
No, Issa, te'ls has creuat, tu? La Issa Calderón Peces Barba, que està a Madrid, segur que heu estat molt pendents de la visita de Luis Messi... Leo Messi... Sí, no. Leo Messi, fins ara tu no recordava que Leo Messi es diu Leo Messi, que jo tinc un gos que es diu Leo.
Imagina't. No. Ah, sí? Es diu Leo,
sí, com el meu gos? Sí, i es diu Leo.
Però li vas posar per Messi, no?
T'ho juro.
Però
no, 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 venia amb el nom, venia amb el nom. I era tan petit, que a la Perrera es diu Gossera.
Gossera.
Era tan petit que li van dir, mira, tan pequeño com el Leo Messi. Jo vaig dir, mira, esto no hace falta que me lo expliqui, perquè el gos ja me l'enduc a casa.
Esto no però... lo sabíem, eh?
Veus? Sí, sí, jo tinc el Leo Messi a casa. Mare de Déu, senyor.
És un privilegiat, el petitó.
Sí, sí, que se m'ha cagat avui al mitjà del passillo. He dit, ole, Leo Messi, aquí, cacuqui.
Però està bé, no?, que el vas portar bons dies al veterinari.
Sí, sí,
no
sí li vaig fer, però... el dentista el vaig portar. Nosaltres a casa meva, més els gossos al dentista que nosaltres. Gossos i cavalls passen per davant de nosaltres. No, Núria, o què?
Sí, a Granollers, no vas anar?
A Granollers. Sí.
A la Fonda.
I després vaig anar a dinar a la Fonda. A la Fonda vull fer un programa especial jo amb tots els Peralada i totes les germanes Peralada, que són els Peralada són els del castell. Les germanes Peralada, que són graciosíssimes. M'ho està muntant la Txell Bonet. Espero que m'ho estigui muntant la Txell Bonet. A veure, fes esports.
Doncs començo parlant de l'àrbitre català Xavier Estrada Fernández, que es retirarà de la primera divisió de futbol a final de temporada.
Ui, avui també aneu fluixos.
A Lleidatà, no.
Un àrbit, formant un àrbit.
És el col·legiat
estàs
català.
Estàs guapíssim, Ernest, avui ja t'ho torno a repetir, eh? Guapíssim estàs. És molt agradable tenir un tècnic tan guapo com tu, amb aquesta careta que tens, etc. A que sí?
Està guapíssim? Bueno, no volia treure aquest tema.
Sí, a més ens ha dit, sí, estic guapíssim. I, ah, sí, diu, no és la primera... Dic, no t'ho han dit avui, Ernest, moltíssim, que estàs guapíssim. Diu,
el botó descordat.
I llavors hem dit, que vas amb el botó descordat i vas com...
De la camisa.
Sembla que acabi de sortir de, jo què sé, d'alguna cosa. I diu, és que jo no tinc pèl, i llavors, clar, és un xullasso, no tenim pèl al pit, perquè puc anar descordat. Però jo tinc pèl al pit, a punta pala, i ben descordat total. Però, vamos, ja t'ho dic així de clar. Diu, no, ell no li agrada el pèl al pit. Diu que no li agrada el pèl al pit. Perdona,
però si sempre vas amb corbata. En fi...
Doncs imagina't quan me la tregui. Anar amb corbata sempre anar molt vestit va molt bé, perquè treus l'americana i et descordes i quedes ultra sexy. Jo ara em trec l'americana i flipes. No, ara no, perquè no tinc ganes d'estar sexy.
Doncs jo et parlava
de
l'àrbitre Xavier Estrada Fernández, perquè, home, plega, retirarà i és el col·legiat català amb més partits dirigits a la història de la Lliga. Porta 12 temporades a primera.
Gràcies pel seu servei.
Quan tu en portis 12 de vostè primer, en parlem. I és internacional des del 2013. Encara en futbol, a segona, el Sabadell jugarà avui al camp de l'Alcorcón, un rival directe per la permanència. Els d'Hidalgo tenen la salvació a un punt i queden 3 jornades per acabar la temporada. El partit començarà...
En aquest informatiu, en aquest butlletí d'esports, no hi ha res avui.
A les 7 i el podreu seguir en directe a RAC+1. Una jornada en què l'Espanyol podria proclamar-se matemàticament campió de la categoria. Ja ha pujat, però pot ser campió si el Mallorca, després de pujar també ahir per passiva...
Ui, el Mallorca, mira, tenim aquí una mallorquina, eh? La Mariana de Llompart,
que te l'estàs?
Felicita-la. Molt bé, molt bé, molt contenta.
Ets aficionada al futbol o no?
No. Però amb el Mallorca sempre.
Pel Mallorca sempre, no?
Doncs ahir, que sàpiga Giró, que van tornar a pujar a primera divisió.
Home, per tant, han d'estar contents. I el Mallorca també.
Sí,
home,
vinga, se la fanfàrria pel Mallorca, tu, si estan celebrant a sobre...
Entre això i la tornada d'Antoni Afont...
Ostres!
D'Antoni Afont, què és? També un futbolista.
Antoni Afont és un grup de música fantàstic, meravellós.
Què penses, que només sé de futbol? Sí,
no, home.
Han tornat, de veritat?
Veus?
Sí,
que
això no em feu falses
idees. No, això
va. Tornem-ho a primavera sound del 2022.
Mira, mira, la travessa com informa també.
A veure, sí, perquè ho hem explicat a les 12, tornaran al primavera sound veus? Del 2022.
Ah, però per falta. Mira, quin temps.
M'agrada molt.
La mallorquina com a mallorquina, avui et cauen totes, eh? Totes et ponen.
Estic molt contenta, però podrien tornar a Mallorca i no al Primavera Sound.
Bien!
Això no és un enigma, és arrasador, escolta.
Tota la raó, tota la raó.
Mare de Déu, bueno, però escolta, Primavera Sound, que no sigui que el facin a Mallorca, que és l'altra part de la notícia que s'està amagant. A veure...
Segueixo, esports i música pel mateix preu. Demà jugarà el Girona a Màlaga amb l'única baixa de Samu Saib, segons la llista que el tècnic Francisco ha donat fa només uns minuts. El dia que el Barça femení celebra amb l'afició el doblet de Lliga i Champions, el Johan Cruyff, després del partit que jugaran avui davant l'Atlètic Club, que començarà a un quart de nou. Una celebració, amb un màxim, això sí, de 1.000 persones, 1.000 entrades disponibles, que ja s'han esgotat en qüestió de poques hores. I encara en futbol tenim ara mateix també llista de convocats d'Alemanya per l'Eurocopa, amb les baixes ja conegudes per lesió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, i de Marco Reus, i del retorn de Müller i Hummels. La d'Espanya la sabrem dilluns, finalment. Fora del futbol, en hoquei herba, aquest matí hem sabut que Fred Soyez deixarà de ser el seleccionador espanyol masculí després dels Jocs. El tècnic francès ha dirigit el combinat espanyol les últimes 7 temporades. I en clau Jocs, i amb això acabem, el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, ha pronosticat que un 80% dels residents de la Vila Olímpica de Tòquio arribaran ja vacunats contra el coronavirus aquest estiu a la capital japonesa. Per cert, que aquest matí també hem sabut que el Camp Nou començarà a vacunar el dijous que ve.
Sí.
El dia 27 de maig serà un punt més de vacunació, per on es calcula que hi passaran unes 2.500 persones a la setmana.
Carai, molt bé, molt bé. Fantàstic. Mira, Antoni Afont, que sona. I ara, mira, si voleu el temps... Jo estic amb el temps negre, perquè tinc com aquella cosa, aquella pressió al cap de si hi ha de ploure, si no ha de ploure, no us passa?
A mi m'ha plogut venint amb la bici amb el cel blau, fa una hora.
Que bonic això, que
bonic. I m'ha plogut, jo mirava el cel, amb molta gent mirava en el cel.
Això de que et plogui amb el cel blau sembla un dibuix del Bernat Cormant, que avui el tenim, que sí? Tu això ho podries dibuixar perfecte, Bernat.
Perfectament.
Un cel blau plovent.
Podria ser.
Sí. Saps què fas tu. Ui, mira, i em treus amb Cilín de Rei avui, que avui jo vull parlar de David Reynolds, també. Isabel, Calderón Pérez Barba, que sí.
Bueno, es que David Reynolds, por favor.
Es la madre de Carrie Fisher.
De Carrie Fisher y exmujer de Edie Fisher, que luego se casó con Elizabeth Taylor. Es muy fuerte. Ahí luego le dejó por nuestro querido amigo...
Richard Burton,
claro.
Bueno, les iba dejando a todos siempre sistemáticamente para Richard Burton. Richard Burton, sí. Qué burraco. Qué burraco. Yo también he estado a Fisher con Richard Burton, te lo digo. Es que Richard Burton debía ser un empotradorazo de la pera.
Bueno, y alcohólico también, era un señor.
Bueno, ellos se acompañaban. Bueno, es que va más junt. Qué horror. Escolta, amb el temps, Núria, t'has d'imposar, perquè de veritat que nosaltres estem torradetes.
Anem embolicant. Doncs mira, bé, ho farem ràpid aquesta tarda. Comencem parlant de la temperatura, que quedarà més frenada altre cop que ahir, entre 20 i 25 graus, o per sota fins i tot a la costa i al Pirineu. Creixeran nuvolades en zones de muntanya, també entre Girona i Barcelona, on no es descarta algun altre ruixat feble, i el vent bufarà fins a mitja tarda ben bé a la costa i al prelitoral. Demà es mantindrà una dinàmica semblant, però amb més fresca, i ja començant a mirar cap al cap de setmana, divendres i dissabte l'ambient sí que serà més càlid, amb un cel, això sí, enterbolit, però diumenge torna a recular la temperatura.
Torna a recular la temperatura. Escolta'm una cosa, Núria Travessa, de veritat, t'agraïm moltíssim que ens tinguis tan ben informat, a tu i als teus companys i companyes dels informatius de RAC1, també a tu, encara que et sembli increïble, estem molt contents de veure aquesta careta de passateta que tens de Girona.
No esperava més.
Esportista i, a més, fan d'Antoni Afont. Fixa't tu, que ens pensàvem que era un àrbitre, però resulta que és un
també hem sabut que Leo Messi és un gos.
I Leo Messi resulta que és un gos. Això ho has dit tu, el titular aquest de Leo Messi.
El teu,
és un gos.
És el teu.
T'imagines que... Que guarrindongo ha quedat això, no? Leo Messi, el meu gos. Senyors i senyors, comença vostè primer, encara que a vostès els sembli increïble, no? Quin miracle. Ole. A tope.
A RAC 1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
Home, Marc Giró i l'Ernest Ferrer, que avui està guapíssim i no té pèl al pit, que diu que això és un xullasso, paraules literals. L'Agui Ripollès, que no sabem si té pèl al pit o no, però bueno, tot pot passar, tot pot passar. Ja bé, va, meravella total. Pimpollazo Miquel Misé, què tal estàs?
Molt bé.
Molt bé. També tenim avui amb nosaltres la Maria Llompart, que és de Mallorca. Afortunadament, mira, no sabem que tota la informació passa per Mallorca. Ella és una de les editores de l'altra tribu, de l'altra editorial, que és aquesta editorial que es dedica a llibres per a joves, això que en diem per a joves, o gent que comença a llegir, o no sé, ja ens ho explicaràs. I a un autor genial, que és el Bernat Cormand, que és insigne filòleg, il·lustrador, escriptor. Deu ser autònom també, perquè amb tantes coses que em fas...
També. I professor.
I professor, bueno, autònom total.
Autònom total.
Claríssimament. I senyors i senyors, des de Madrid, quina meravella, de veritat us ho dic, això sí que és un luxe asiàtic. Isabel Calderón Pérez Barba. La puta vajilla de Ernest Ferrer.
Todas las copas posibles para ver.
Todas las copas, todos los líquidos.
De balón.
De balón, sí. Tenemos desde Duralex hasta Murano. Sí. Te saca tot els sorollets. És que t'ho juro, Ernest. És que t'ho juro.
Efectivamente.
Quina pesadilla de sons. Endavant.
Bueno.
A ver.
Mira, Marc, hoy no voy a hablar de Susan Sontag, porque bueno, ya está bien.
Pues...
Estoy obsesionada.
¿Estás obsesionada?
Voy a parar.
¿A mí nos parece una pesada Susan Sontag del cupo?
Ella es pesada, pero fascinante a la vez. No voy a hablar de ella, ni de nada que ella haya escrito, ni mío.
Preferíamos cuando parlabas de Javier María o de Pérez Reverter, de verdad.
No, no, qué horror. Yo no hablo de gente que no me gusta nada. Yo hablo de Susan.
Solo hablamos, claro, Susan.
Claro, pero mira...
Y si no hablas de Susan, hablar... ¿qué? ¿Por qué yo...?
Claro, es que efectivamente. Bueno, hoy vengo a hablar de Carrie Fisher, que es una señora que me encanta y es maravillosa.
Carrie Fisher, me encanta.
Sí, hija, como has dicho, de David Reynolds y Eddie Fisher. Bueno, es una señora en realidad listísima y brillante, icono de Star Wars, muy a su pesar, también te lo digo. Y vengo a hablar de ella, ¿por qué? Bueno, pues ¿por qué no? Bien, Carrie Fisher tiene una vida fascinante, absolutamente fascinante. Estoy interesantísima siempre en las vidas fascinantes de las mujeres. Claro. Y voy a hablar de un libro absolutamente genial que ella escribió con 19 años mientras rodaba la primera peli de George Lucas, que no nos interesa nada, francamente, Star Wars, pero voy a hablar de lo que ella decía, ¿vale? Que el libro es una pasada y se llama, bueno, El diario de la princesa.
Perdona, deixa'm dir que Star Wars, tota, ¿eh? La primera, la segona, la quarta, la cinquena, la sisena, la setena, la trentena, la durada, el vuelta, vuelta, el background, cap aquí, cap allà, sí. Tot això, s'aguanta només per la Fisher.
Pues sí, francament,
no, estarem d'acord
sí,
amb això. Yeah. O sigui, l'única cosa que s'aguanta d'aquella pel·lícula, que vaya tostonazo... Es Carrie Fisher.
Tú estás preparado para que nos pongan a parir después de decir esto, pero bueno,
Star Wars es una merda. Impugna todas las letras. Y la única cosa que se aguanta es Carrie Fisher.
Con ese señor que habla al revés, que luego, y luego todos esos incels en las Comic Con.
¿No?
Pobrecilla Carrie Fisher.
Yo no le he visto.
Calla.
Bueno,
calla.
Vamos
Miquel
a ver.
Misé. Miquel Misé no ha visto no, Star Wars.
Ni nada, ni Harry Potter, ni Señor de los Anillos, nada.
¿En serio? ¿No, no has visto Star Wars? Pero bueno, no. Debe ser de los poquísimos.
Soy para hacer experimentos.
Enhorabuena, vaya, vaya, por tu vida y el devenir que ha tenido, te lo digo en serio. Bueno,
me ha costado pues peleas, ¿eh? Me ha costado peleas, pero.
No, 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 ¿para qué no es una mierda? ¿Te imaginas? Bueno, yo todo eso a la polémica, venga. Oh, bueno, ahí está. El Jofre Llombart, en la seva sección de Macho Men sobre Star Wars. Es que yo me voy a llevar y me veo venir que tenemos una sección de un Edoruzo para salvar els papers, per salvar els mobles, i ja veig que s'està apuntant, secció Star Wars, que és una meravella.
Mira,
Carrie Fisher,
sempre,
perdona, que t'hemos cortado.
No, però jo sempre digo antifascista, anti-Star Wars i anti-Henry Miller. Mira, que és un misogino increïble. Ese es mi leitmotiv en la vida, ¿vale? Y ahora más en Madrid. Bueno, venga, vamos a ver. Bueno, ella escribe ese libro con 19 años, ¿vale? El libro este que os he dicho, que se llama El diario de la princesa, que contiene reflexiones sobre el rodaje de la película, con 19 años, insisto, y el análisis que luego ella hace sobre lo que ella misma escribió ya más mayor. Bueno, voy a hacer una introducción así un poco, os digo como datos que no importan nada porque luego voy al tomate, que es lo realmente importante, pero bueno. Lo primero, la peli se rueda en 1976 en Londres con un bajísimo presupuesto. De hecho, los actores eran todos desconocidos en ese momento y cobraron poquísimo. Y además no eran conscientes de lo mucho que cambiaría sus vidas a partir de esta película, ¿no? Luego, como eran jóvenes inexpertos, por firman un papelito que les pasa a George Lucas donde no tiene ningún derecho sobre merchandising. Esto es muy fuerte, ninguno, todo para George Lucas, porque claro, luego estarían todos más forrados en la vida, pero bueno, firmaron ese papel. Bien, bueno, Carrie Fisher se va a Londres en clase turista a hacer de Leia, que eso de Virrey no le gusta nada, eso de irse a Londres en clase turista a hacer la película hasta que luego sea un éxito. Y bueno, ella cuenta que tenía que ir todos los días a ese plató, todos los días a las 5 de la mañana, a hacerse ese peinado de los moñetes.
Bueno, te debo decir que aquel papel a la princesa Leia me lo ofrecieron a mí, al que pasa
claro,
que... No, pero yo dije que no inmediatamente, porque claro, volar en turista, no. Yo en ese momento estaba haciendo striptease en el Molino del Paralel, y entonces yo ya era una estrella del striptease, compréndeme, en el Paralel aquí de Barcelona. Entonces me dijeron, mira, ¿tens gafa turista? Y dije, no. Y a mes, llevarse a las 5 de la matinada. Yo no me levantaba a las 5 de la matinada en la vida, vamos. Claro, te lo digo. Una vez se incendió todo mi edificio. Y yo dije, ya que no me muevo, vinieron los bomberos, pero yo no me levanté para nada, para nada. Perdona,
nada,
que te he cortado. Pero
Brica,
que refisiere hasta la princesa Leia para que yo batica, ¿no? Tú dices, sinceramente.
Claro, tú no puedes hacerlo todo.
A mes no lo puedo hacer
ya
todo.
Ya está, te llaman
claro,
para bueno, todo. Joder, no puedes hacerlo
autónomo,
todo.
Soy autónomo, claro, tengo que hacer todo.
Eres autónomo. Claro. Bueno, ella se levantaba, se hacía ese peinado de las ensaimadas, ¿no? Favorecedor. Y se vestía con ese vestido caftán sin sujetador. Ella le pregunta en un momento dado a George Lucas, ¿por qué no puedo llevar sujetador? Y él le dijo, porque en el espacio no se llevan sujetadores. Guapo. Muy bien, claro, tiene todo el sentido.
Todas lo sabemos, todos lo sabemos.
Sí, todos lo sabemos. Bueno, pero lo que realmente importa aquí, de este libro, lo que realmente es interesante de todo esto que os estoy contando, es que ella habla de verdad, que esto es increíble en ese libro, de su historia de amor con Harrison Ford.
Toma.
Muy fuerte. Claro, esto es lo que importa, lo único que
Indiana
importa
Jones,
de esta vida.
Con Indiana Jones, bueno, fixa tú. Este claro, sí que lo hacía de todo, Indiana Jones estaba al palo de las taladas. Qué maravilla.
Ella se obsesiona y se enamora con 19 años de este señor de 33 años, 14 años más mayor y que además estaba casado. Todo el libro narra esa obsesión, gira en torno a eso. Se veían todos los fines de semana y entre semana en el rodaje hacían como que no tenían esa intimidad. Pero a ver, aquí lo que es más guay de todo es que Carrie cuenta que Harrison Ford era un castañazo de narices, era un hombre que no hablaba y que nunca adivinabas lo que estaba pensando. Ella dice,
un hombre,
básicamente. Claro, efectivamente, claro. Ella dice, era una persona bastante inexpresiva, como Darth Vader, por ejemplo, los robots, los soldados imperiales o los Ewoks, que nacen con...
No, pero los muñecos esos, los Ewoks estos, eran muy expresivos, era lo más expresivo
eran
de la película.
Sí, nada, como los pitufos, ¿no? Bueno, a ella esto la desesperaba. Es que imagínate la energía que tú pones ahí,
sí,
con estos tíos así, y ella se devanaba los sesos para sacar conversación, crear contenido, contar chistes. Ella estaba agotada. También cuenta, claro, que tiene esa aventura amorosa un poco vaga en la memoria porque se pasaban fumando porros todo el filme. Esto es lo que cuenta.
Pero Bantani tejemaneje.
Sí, allí...
Allí en el espacio sideral, tejemaneje, porrito y tejemaneje, porrito y tejemaneje. Y a rodar...
Porrito y no sé qué.
Mara de Déu.
Pero con lo que ella no podía, con lo que no podía de verdad aguantar y gestionar, era con todo ese silencio del fin de semana que le ponía histérica. Además, ella, que es brillante, que habla muchísimo, que es una neurótica, que es esta, que lo cuentan todo como yo.
Es una guionista buenísima, va a morir en 2016, yo creo que la puedo dar una pena.
Además, ella se castigaba porque creía que era culpa suya ese silencio. Entonces, un día le dice ella, con la autoestima hecha una mierda y fatal, soy una paleta. Y le dice él, atención, dice no. Contesta Harrison, te subestimas. Si acaso eres una paleta lista. Y añadió, tienes los ojos de una cierva y las pelotas de un samurái. ¿Me puedes explicar? ¿Qué sentido
sí,
tiene?
Sí, lo ha fumado Harrison.
Ninguno. Bueno, amigas de Vostè Primer, concursantas aquí de este programa de televisión, escucha, esto nos ha pasado a todas. Estamos con estos señores que son unos plastas y que no hablas, y pensamos como Carrie, pensamos, estoy totalmente a su merced, sufro a través de su silencio, imaginando que él está sufriendo por mi presencia,
sí,
que me limito a ser una opción porque no tiene nada mejor que hacer. O pensamos, no me atrevo a escoger un tema por si no es lo bastante gracioso o interesante para su imponente juicio. Con sus silencios se postula como una suerte de público cautivo y por eso me devano los sesos para enfrentarme al inmenso reto de entretenerlo. O lo que pensaba yo cuando salía con estos tíos, yo, Isabel Calderón. Puedo, hablo de mí misma en tercera persona, o sea, matadme ahora mismo, pero estamos en la radio, me estoy señalando. Bueno, o sea, lo que pensaba yo, puedo mostrarme encantadora y seductora y conseguir que otros hagan lo que quiero, pero con él no lo consigo, con él no lo consigo. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Muy mal. Bueno,
¿por qué?
Escribe Carrie. Ya, muy mal. Escribe Carrie, ella, no yo, porque yo no importo nada. Escribe Carrie. Como hablabas muy poco a Harrison, intenté leer entre tus líneas. Eras guapo, pero también corto. Bien, porque... Y finalmente te otorgué más méritos de los que merecías. Ah, verás, le dice Harrison. Creí que solo estaba viendo medio hombre, pero eso era todo lo que eras. Me quitaste el aliento, me quitaste el aliento, me quitaste el aliento. Lo escribe tres veces.
¿Tres veces?
Y ahora, Carrie, quiero recuperarlo. Bien. En fin, acaba el rodaje y Harrison se va, acaba la historia, se va con su mujer. Y cuenta Carrie 40 años después. He descrito a Harrison Ford tal como fue conmigo hace 40 años, pero con el tiempo he llegado a conocerlo mejor y de un modo distinto. Uh-huh. Es un hombre sumamente ingenioso y ahora parece sentirse más cómodo con los demás que en el pasado, o al menos conmigo. Tal vez, dice Carrie, pobrecilla, yo le ponía nervioso o hablaba tanto que él era incapaz de meter palabra. Puede ser también. Quizás se trataba de nuestra mutua gestalt, nuestra mutua terapia, ¿no? Yo hablo, él escucha, bueno, o de lo que yo le exasperaba. Supongo que fue un poco de todo, pero tal vez el principal motivo de que no habláramos mucho era que estábamos, que estaba prohibido referirnos a nuestra relación. De modo que yo lo amaba y él se dejaba amar. Esa es la conclusión más precisa a la que he llegado 4 décadas después.
Maravilla.
A menudo sigo sintiéndome incómoda en su presencia, no me extraña. Aún lucho por saber qué le diré. Siempre imagino que él piensa que acabo de decir una burrada, lo cual puede ser cierto o no. Y fuera cual fuese el estado de su matrimonio, que terminó poco después del rodaje de La Guerra de las Galaxias y por motivos que no tuvieron nada que ver conmigo, no creo que él sea un mujeriego ni mucho menos. Bueno, Carrie, yo qué sé, vete a saber, ¿no? Creo que en Inglaterra se sentía solo. Todos nos sentíamos solos, aunque de un modo optimista, todos estábamos al comienzo de nuestra vida pública.
Una maravilla.
Libro maravilloso que aconsejo.
Uy, ¿cómo se llama por favor? ¿Cómo se llama
el libro? Se llama, espérate que lo busco, que vuelvo, El diario de la princesa. Está muy bien, ella es muy lista, escribe fenomenal.
Home,
y hace las reflexiones feministas sin saber que ya aún lo es, que no,
hombre,
que no
lo creo
era
que sí que... Ah, en aquest moment no, però Carrie Fisher té un... Bueno, un sala que té un monòleg, no sé si l'haig millor, buenísimo, que ella explica tota la seva paroleta, perquè a més ella va ser politoxicòmana, va tenir una depressió.
Claro.
Clar, si la princesa Leia marca segur aquella mena de pentinat, Harrison Ford, que és un tarambana... Jo sempre pensava que Harrison Ford era cortit. I després es veu clarament en aquest llibre que després de 40 anys no ha superat lo de Harrison Ford.
Perquè, no lo ha superado. Tu sabes que Harrison Ford era el carpintero de mi adorada Joan Didion, sí, en Hollywood,
tant, fíjate. I tant.
¿Por qué sabes todas esas cosas, Isa?
Porque la sap tot.
Pues no sé, yo
es que yo flipo
muchísimo.
A veure, Marina Llompart, un moment. A ti t'ho ha passat, com a dona mallorquina que tenim aquí, de trobar-te amb algun tio... T'has tronxat, no? T'estaves tronxada, però t'ha passat...
Que som molt fan de la Isa.
Però t'ha...
Gràcies,
Isa. Si és que al final... Una altra, però t'ha passat que has estat amb un tio i no t'ha dit ni paraula, allà el silenci masculí, aterrador?
I tant. Sí, sí, sí. Cada dia.
Cada dia? Però amb un o amb diversos?
Jo li dono molt...
Però amb un o amb diversos? Vols dir-li alguna cosa a aquest senyor silenciós? Vols engegar-lo la merda? Des de...
Hablat, coño.
Hablat, coño. Bernat Cormán, t'ha passat silenci masculí? Has estat víctima del silenci masculí?
No. I a més, jo soc de parlar molt i l'altre també parlava.
També parlava.
Quina sort.
I tu?
Quina sort, exacte.
Tot xerraduret. Ets l'únic mascle que coneixem que xerraduret.
A mi també em passa que les dones no em parlen, eh? Vull dir que no només...
En sèrio?
A vegades sí.
Tu sempre tocant els nassos, eh? Sí, sempre ell buscant els tres peus al gat. Ho teníem tot ordenat fins que arriba Miquel Missé. Senyores i senyors, amb tots vostès, Bernat Cormán. Bernat Cormán, ja ho hem dit abans, filòleg, il·lustrador, escriptor i professor. I a més dirigeixes la revista infantil Faristol. Ets un autònom com una casa.
Com una casa. Com unes... No paro de treballar.
Com unes granges, com diu allà a Mallorca, com unes cases, en diuen. A Mallorca diuen, no diuen com una casa petita, diuen com unes cases.
Cases.
O sigui, no pares de treballar. Molt ben fet, així ens agrada. Algú ho ha de fer en aquest país, joder. Escolta'm una cosa, acabes de llegir... Ai, acabes de llegir. Acabes d'escriure i il·lustrar
sí.
un llibre que és una autèntica delícia, us ho dic sincerament, que es titula El cap als núvols. El cap als núvols. Exactament. Això que escriu aquest llibre ens ha passat a tots i a totes.
Oi que sí.
Sí, 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 sí.
Abans o després.
Abans o després.
Però ha passat alguna vegada.
Ha passat alguna vegada. L'ha editat, deixa'm abans que parlem amb la Marina Llompart, que és l'editora de L'altra tribu. Explica'ns, L'altra tribu forma part, és un dels segells de L'altra editorial.
Exacte.
Per què L'altra tribu, L'altra editorial, que és aquest embolic de marques, a veure, filla?
Doncs fa uns quants anys, Eugènia Brogi va decidir ampliar les col·leccions. Però llavors
l'editora de L'altra editorial, eh?
Exacte. Doncs Eugènia volia fer una altra col·lecció i la literatura juvenil per ella reunia molt aquesta part visceral de la lectura, no? Que no hem tornat a llegir igual. A partir dels 18-19 anys no llegeixes amb aquesta passió que llegies quan eres adolescent.
És veritat, és veritat.
I va néixer amb aquesta voluntat i fem llibres per joves.
Per joves, veus? Per jo.
Exacte.
Però jo m'he llegit i m'ha anat molt bé aquest llibre. A veure, tu vas estudiar Sant Felip Neri o no?
Jo no. Però perquè on es refereix als meus nebots.
Ah, veus? Perquè no ho dius.
No ho dic, però és Sant Felip Neri.
Sant Felip Neri, que és preciosa aquella escola, però és una escola molt particular i un barri molt particular.
És que a mi la plaça Sant Felip Neri és de les meves places preferides. Home, de Barcelona.
Completament.
I la referència l'havia de fer.
Està bé.
I aquella escola m'agrada molt i anaven els meus nebots.
I a més, aquella escola on els nanos surten a jugar al pati i hi ha tots els dispars de la Guerra Civil, això és una cosa impactant a banda de l'església i tot plegat.
Sí.
No? Sí. És que és un lloc... Bueno, aquesta és la història de l'Elias i en Tomàs.
Sí.
M'ha fet gràcia que aparegués també un tal Daniel. Tu havies tingut un personatge també que es deia Daniel a un altre llibre, no tenen res a veure, però el nom de Daniel veig que es va repetint.
Sí, l'altre Daniel era molt diferent,
era molt
perquè
diferent,
es transvestia.
Era... Sí, sí. Era...
I aquest Daniel no es transvesteix.
No, tot el contrari.
És un bully.
Exacte, exacte. Però, del llibre, clar, dieu que està fet per joves, però jo crec que s'hauria de llegir tothom, fins i tot et diré.
Oi que sí.
Sí.
El que passa que sempre...
Això sempre es diu, però és que és veritat en aquest cas.
La gent necessita que posis edats, franges d'edats en la literatura, condicionat pel tema, el tractament, etc. No? I aquest llibre al final és aquestes primeres novel·les que llegim quan hem deixat el llibre infantil, el llibre il·lustrat, a partir dels 10 anys cap amunt, però que se'l llegeixi tothom.
Per exemple, hi ha un capítol que és el capítol 4 de la segona part, Conversa al menjador.
Ai, sí.
Que trobo que és un capítol que s'haurien llegit tots els pares. Tinguis el tipus de nen que tinguis i vegis, dius, a veure per on eren els trets d'aquest nano o aquesta criatura, nen, nena, etc. Però que és un manual exactament per acostar-se al teu fill. El capítol 4, Conversa al menjador, sí, els dos pares parlen, no?
Totalment. És una conversa que molts pares han tingut o no han tingut i no saben com tenir.
Uh-huh.
Sobre particularitats del seu fill, siguin la que sigui, no?
Sí, sí.
I a més a mi aquesta escena m'agrada molt perquè ell va seguint la conversa.
El nano
va seguint la conversa des de l'habitació. I també és una forma d'entendre com és ell, segons el que diuen els pares, no? O del que està vivint. És una conversa necessària que han de tenir els pares, sí.
I després, una cosa que m'ha agradat, per exemple, només al començament hi ha una escena amb el... És que jo no m'agrada... Quan hi ha llibres que són novel·les, no m'agradaria que no expliquessin massa bé què passa, ni quin és el final, ni el principi tal, perquè el que hem d'engrescar la gent que vagin i se'l compri, total, què val aquest... A veure, l'editora, què val això? 4 xavos, joder.
Sí, 14...
A favor, 14 euros.
Res.
Joder, si ara... Ja,
regalat.
I ara l'altre dia em va prendre un gin tònic, filla, per 15 euros. Mare de Déu, si ho arribo a saber. Sí, sí, sí. 15 euros un gin tònic. Però bé,
et va durar molts dies, no?
No, em va... No l'ampolla, només el gin tònic. Escolta'm una cosa. Què t'anava a dir? Què t'anava a dir el gin tònic? Veus, ja m'he despistat. No, hi ha una sèrie d'escenes en les que, per exemple, apareix un rímel, una conversa amb les amigues, i... tothom reacciona com ens hagués encantat. A mi de petit m'hagués encantat que la gent al meu voltant hagués reaccionat amb la naturalitat, la felicitat. Vull dir que això és una mica, de vegades, no deixa de ser una utopia, això. No és una utopia.
Això existeix.
Existeix, eh?
És a dir...
Vull dir que és el que hauria de ser,
no,
la reacció.
En la realitat del col·lectiu LGTB, no tot és discriminació. També hi ha espais... de comprensió i d'acompanyament. Per tant, jo he volgut mostrar un entorn així, optimista en aquest sentit. No crec que sigui una utopia perquè existeix,
uh-huh.
Però sí que no hi ha prou espais d'aquest tipus per als nens que són LGTB, però existeix.
I després, sí que és veritat que hi ha alguna... A l'Elias li fan bullying, ell se'n surt,
sí.
Però també és important posar nom a les coses, no? Reconèixer quan et violenten, quan t'agredeixen. També passa amb l'amor, en aquest cas, no? Que arriba un moment que es posa nom al que els està passant, que ells es posen noms a l'amor. Ahir parlàvem amb el Pol Guas, que en parlàvem, que em sembla, sí, que el Miquel Missés ha llegit el...
El Nepal amb el cor, me l'acabo d'acabar.
Que t'has quedat neguitejadíssim.
M'he quedat inquietíssim.
S'ha quedat inquiet, però que és fonamental posar paraules al que ens passa i al que som, no? Això també el llibre va una mica d'això, podria ser.
Totalment. Si tu expliques una història d'amor entre dos noiets, una història d'amor homosexual, està bé dir les coses pel seu nom i que no es dilueixi la història en una altra cosa, no? Mm-hmm. Per tant, és molt important. Per això jo jugo molt també amb alguns elements, com has dit tu, Marc, el rímel o l'Elias amb les amigues, i aquests elements que són... t'ajuden a identificar i a contextualitzar la història també, i els sentiments de l'Elias i el Tomàs.
Les amigues també, que importants, no? L'entorn, tenir un bon entorn.
És molt important.
Per construir-se un mateix, això m'ha quedat cursi, no? Això, construir-se un mateix, però per ser un mateix, per estar tranquil. Al llibre hi ha molts moments, per exemple, hi ha un moment que ells estan menjant un gelat mirant al mar i estan en silenci, aquell silenci tan agradable de quan estàs amb algú que t'estimes, que no cal posar-hi més paraules. Sí que cal posar paraules i dir què som i que hi ha una anem i cap on venim, però de vegades també el silenci és molt agradable, no? La companyia, en diríem companyia. I després hi ha el Tomàs, que va a casa de l'Elias en una circumstància i que troba, poses tu, un espai de pau, que aquest espai de pau és fonamental que el tinguem. Una societat civilitzada hauria de proveir... Jo ara que estic veient aquestes imatges terribles de tota aquesta gent passant la frontera, nedant i de més, en el fons busca un espai de pau, no? Personal, per acabar sent amb tranquil·litat.
Sí, perquè de fet el Tomàs, que quan llegiu el llibre ja ho veureu, el Tomàs té un context familiar molt difícil, perquè se li acaba de morir el pare, la seva mare té una depressió, viu amb els avis,
canvia
etcètera.
D'escola, canvia de pis,
canvia de pis i li canvia... I també comença a descobrir uns sentiments que desconeixia, no? Uh-huh. I realment és molt important, perquè hi ha un moment que ell diu, és que l'Elias és el meu àngel de la guarda, perquè veu en l'Elias aquesta protecció que ell necessita, veu en la família de l'Elias, que és un entorn favorable, també aquesta protecció que potser necessita per ser com és i per estar tranquil. Per tant, aquests espais són molt importants.
Tu deies, Miquel Missé, abans... Sí,
volia dir una cosa.
Per favor,
vinga.
Sí.
Que el Bernat està explicant aquesta història tan meravellosa i fantàstica d'aquests dos nois que els hi passen aquestes coses, i seria un error molt important que no entenguéssim que aquestes històries són històries universals, que expliquen la vida de tothom. Vull dir, clar, que no són històries que les hem de regalar per si igual un nen un dia pensa que no. O sigui, si la gent LGTB ens hem emmirallat sempre amb els relats heterosexuals, per què no la gent que no és LGTB pot pensar que aquestes també són les seves històries i són universals? Per tant...
Bueno, i tu parles una mica d'això,
també. Sí, però se l'ha de llegir tothom per això, no? Perquè pues, igual això també parla de tu, encara que no et passi exactament el mateix.
Bueno, és
no?
Que, perdona, que els hi passen aquests dos, en aquest parell...
És que
ha passat a tots.
Exactament.
Afortunadament ens ha passat a tots, i si no us ha passat està a punt de passar-vos, perquè és magnífic. Jo he plorat una mica,
Tu has plorat una mica?
No, t'ho juro. t'ho prometo. A més a més, saps què trobo? Que és un llibre que... Home, doncs mira, tu et pots llegir Dostoyevsky i tal, i escolta, això ja hi ha un gran pas. Però és veritat que hi ha molta gent que de sobte no té l'hàbit de llegir, i aquest tipus de llibres, quan estan tan ben escrits i parlen d'una cosa tan senzilla, i a més els capítols han de ser curts, perquè suposo que està fet expressament perquè per la qüestió de l'atenció, la teoria de la gesta, etc. Doncs, bueno, t'ho llegeixen dues hores i dius, ah, doncs mira, et reconforta. I abans deies tu, Marina, una cosa molt interessant d'aquella, de recuperar, és veritat, aquestes històries de quan començaves a llegir, o sigui, és una cosa que està... És un...
És una, com diu el Miquel, és una lectura per tothom, però sí que els que som gais ens hauria agradat llegir una novel·la també com aquesta quan teníem 10 anys, sí, 11, 12. Sí,
sí. Perquè és quan tu ja estàs en marxa.
Perquè nosaltres no teníem referents. I llavors...
Bueno, i els que teníem era una cosa complicadíssima.
Ui,
i
no.
Havies de fer quilòmetres per buscar un referent.
Exactament.
Era tot com cansadíssim.
Era tan complicat que ja ni el buscaves.
Sí,
però imagineu un nen que comença a descobrir que li agraden els altres nens, que li agraden...
Exactament.
Llegir una novel·la parlar d'aquest tipus.
Que és reconfortant.
És reconfortant, però per tothom.
I després, per tothom, sí. Perquè a més ens interessa que la comprin tothom i fer-te ric.
Sobretot.
Saps? O sigui, això sobretot. Els autors, veure, aquí
i alliberar-me una mica de feina, també. Eh?
I després també la qüestió del bullying, estic acabant ja, sí. Però que és veritat que també hi ha, d'alguna manera, retrata la qüestió del bullying i també com, d'alguna manera, enfrontar-s'hi, diguéssim, o com, bueno, no sé si enfrontar-s'hi, però sí que existeix i que el quòrum fa, diguéssim, al final del llibre, és evident que el bullying s'acaba quan hi ha quòrum, quan t'acompanyen, quan estem atents, diguéssim, no?
És molt important explicar el bullying quan s'és homosexual, perquè tots els que som homosexuals hem estat discriminats d'alguna manera, de manera més activa o més passiva, però sempre hem estat discriminats en algun context, quan sigui. Per tant, és un element que jo penso que és necessari per entendre el context de en què viu un nen homosexual. Per tant, però al final es resol
perfectament. Escolta'm, és El cap als núvols, Bernat Cormann, editat per L'altra tribu. Gràcies als dos, de veritat, sincerament. Gràcies, molt recomanable el llibre. Records al teu germà, el Genís Cormann, que és un magnífic periodista i reporter de TV3.
Exacte.
I ara he de passar publicitat. No tenim temps de fer la trucada. Ai, quina pena. Bueno, la fem demà, demà. Però és que ens hem allargat, perquè això valia la pena. L'amor, l'amistat. Ole! Ernest, per favor, una mica de publicitat. Que genial ets.
Vostè primer, i que guai, amb vostè. Marc Giró.
Descobreix un nou village i noves marques mentre gaudeixes del moment més esperat de l'any. La venda privada de la Roca Village amb un 20% de descompte addicional sobre el preu del village. Registra't a larocavillage.com i rep la teva invitació. Només del 15 al 30 de maig a la Roca Village. Obert de dilluns a diumenge o a través de Virtual Shopping.
Continues pagant l'assegurança de sempre però condueixes menys que mai. Verti o fals? Tranquil. Amb la pòlissa Cuenta Kilómetros paga només quan facis servir el cotxe des de 99 euros l'any. Entra a verti.es.
Manuel!
Tenim el Dia Internacional del Mariachi.
Sí, lo és!
El Dia Mundial dels Mitjons Perduts.
Bon profit!
I fins i tot el Dia de l'Orgull Zombi.
Ah, senyor Falgui, que sóc més baixet que vostè!
Ja va sent hora de deixar-nos de xorrades i dedicar un dia internacional a les coses que realment importen.
Que en tens idea del dia que és avui pas?
Per això, 8TV decreta el 19 de maig com primer Dia Internacional de l'Hotel Folti.
Un dia és un dia!
Dimecres, des de les 9 de la nit i fins a la matinada, tots els capítols seguits d'Hotel Folti.
Home, si no en teniu prou, ho sento.
Ai, no paro de pensar en la casa del poble. Ara que no hi anem tan sovint, tinc la sensació que és fàcil que algú hi entri sense que ens n'assabentem. Trucaré a Securitas Direct per informar-me i que m'instal·lin una alarma.
Confia en Securitas Direct. Davant d'un intent de robatori o d'ocupació, podem verificar la intrusió i avisar la policia en segons. Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Amb motiu del Dia Mundial del Reciclatge, destaquem la feina de Signos, que des de fa més de 15 anys contribueix a reduir l'impacte ambiental amb la seva gestió, reciclant els pneumàtics fora d'ús i transformant-los en noves matèries primes secundàries.
Signos, contribuint a la sostenibilitat i a l'economia circular. Segueix-los a les xarxes socials o a signos.es.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som U. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
T'han passat la renovació de l'assegurança del cotxe i no hi arribes. Verti o fals? Tranquil. Verti t'ajuda amb un 40% de descompte i et permet fraccionar el pagament com vulguis. Entra a verti.es.
Escolta'm una cosa, Isabel, sigues ahí?
Claro, jo sempre estic aquí.
És que ara estic recordant que, a més, bueno, aquest llibre, El cap al núvols, de veritat, te l'has de comprar, perquè, a més, encara que estigui en català, tu l'entendràs perfectament, i tu que eres una dona que t'has enamorat i tens una capacitat i un talent per l'amor, fora de dubtes, sí o no?
Sí, sí, por supuesto. Yo vivo para eso.
Clar.
Es horrible, soy feminista, pero lo confieso, ¿no?
Home, no, està molt bé. O sea, lo cortés, no quita lo valiente. Que torno a repetir que Carrie Fisher és la filla de Debbie Reynolds, la de... 17 anys va fer I'm Singing in the Rain, amb 17 anys, eh? Gene Kelly, sí, Donald O'Connor, quina meravella. I després feia de la mare de la Grace a Will and Grace, que això és de trutxar, aquella sèrie.
O sigui, jo de veritat que...
Tu no te'n recordes de la sèrie de Will and Grace, Isa?
Per claro.
Favor, que graciosa claro que era. Sí.
Y tú sabes que Debbie Reynolds se murió el día, al día siguiente de la muerte de su hija Carrie Fisher, se murió al día siguiente.
Sí, sí, no me acordaba, es verdad. Ay, por favor, qué pena, la verdad.
Y les daban a sus perros helados y luego ellas cogían la cuchara y se comían el helado como en el perro. Era todo
Isabel, esto era un disparate, pero tú sabrás perfectamente que las catarín gossos.
Sí, sí, hacemos eso,
un gos camp, pero guardadas con los gossos. Yo voy a dormir con un gos a la cara, que me he llevado con un dic, un sueño, dic... Pues mira, era Leo Messi. Dic, he dormit amb Leo Messi. Tinc una contractura, per favor. Senyores i senyors, amb tots vostès, Miquel Missé.
Bueno, vale, d'acord.
Bueno, si et dius Miquel Missé, si no...
Lo que sea que te llames.
Sí, sí, o com me quieran llamar.
És que un dia vull que m'expliqueu tot el vostre Sálvame de tots aquests personatges. Em soc un analfabet total, tots aquests, Carrie Fisher, David Reynolds...
És cultura pop, és cultura pop.
Em sento molt analfabet. Entre això i no haver llegit a Susan Sontag. Me merezco morir.
Bueno, Susan Sontag, mira...
Ostres, és que me merezco morir.
Era una malíssima persona, hay que decirlo ya, pero es que era tan genial.
No.
Era mala, pero era guay.
Era mala, pero era guay.
A ver, por favor, Miquel. Oye, por favor, Miquel.
Sí, perdón.
Fa 31 anys. Fa 31 anys. Fa 31 anys.
31.
Vale. El 17 de maig de 1990, l'Organització Mundial de la Salut va publicar una nova edició del seu llistat internacional de malalties, que és el que es coneix com a Classificació Internacional de Malalties, i en concret va publicar la 10a edició. Moltes novetats en aquella edició, però en particular una políticament molt significativa, la retirada de la homosexualitat del llistat de malalties. És el resultat de molts anys de lluita dels moviments gais i lèsbics que finalment doncs, veuen el seu resultat i ara només quedava transformar els milions de caps en el món en els quals aquesta idea persistia per molt que tu retiressis el diagnòstic del catàleg. O sigui, treure'l del catàleg...
Jo del 74 fins al 1999 vaig estar completíssimament malalt.
Exactament.
I aquest el Bernat Cornellà que acaba de sortir també i
exacte.
Així tots, no?
Exactament.
El fenomenal. Però espera, ja veuràs.
Fruit d'aquesta conquesta del 17 de maig de 1990, aquesta nova publicació, anys més tard es va decidir celebrar cada 17 de maig el Dia Internacional contra l'Homofòbia, vale? Commemorant que aquest manual hagués tret de la seva classificació de malalties aquesta experiència. El que la història oficial poques vegades explica és que en aquella 10a edició de la Classificació Internacional de Malalties de la OMS es va retirar l'homosexualitat, però es va incloure per primera vegada la transsexualitat. Jo tenia 4 anys, t'ho prometo. Jo tenia 4 anys quan s'ha canviat de capítol fa 3 anys. Ara ja no està a trastorns mentals.
Ja està,
està a condicions relatives a la salut. Però bueno, ahí està el nostre diagnòstic.
Veure, aquí està.
Llavors, aquí està. Te digo, jo, quan vaig complir 4 anys, la OMS va declarar oficialment aquesta experiència que jo visc avui com un trastorn mental. Imagina't. Per això, per moltes persones trans, commemorar el 17 de maig és sempre una mica contradictori, no. Perquè, clar, ens alegrem molt per una banda, però alhora estem commemorant una derrota, no?
Però totalment.
De fet, hi ha qui diu, a mi m'agrada molt aquesta reflexió, que en el fons la OMS no és que canviés molt de criteri. En el fons el que va fer és despatologitzar l'experiència dels homosexuals que no tenien pluma, perquè d'alguna manera la pluma ja quedava patologitzada i continuava a través del trastorn del travestisme o la transsexualitat, on, si aneu a llegir els criteris que diuen que una persona té aquestes malalties, en aquests criteris diagnòstics, el principal és que diuen que és patològic que un home s'interessi o s'identifiqui amb allò femení o una dona s'interessi o s'identifiqui amb allò masculí.
O sigui, que res, segueixo estat malalt.
Llavors, bàsicament, clar, el que van fer és salvar del naufragi els homosexuals a aquells que només els hi nota en la intimitat però pel carrer no. Per tant, es va continuar patologitzant la pluma, perquè al final un tio amb molta pluma, segons la lògica d'aquests manuals, és una experiència de travestisme, no?
Sí, sí, tant.
Entonces, bueno, en fin, tampoc és que hiciera una revolució, però bueno, vam avançar un passet. I aprofito més per introduir un concepte molt interessant que va emergir fa uns anys, que els sociòlegs com el Mira o el Borrillo van posar sobre la taula, que és el d'homofòbia liberal. I m'agrada molt aquesta paraula perquè...
Homofòbia liberal,
sí.
Què és? Què vol dir?
Doncs això fa referència a aquesta gent que no té cap problema amb l'homosexualitat, però no és necessari fer-me propaganda, no és necessari veure aquests que s'estan aquí embolicant al metro, no és necessari...
O sigui, allò de l'orgull gai, que com se puja en una carrossa i perquè van amb purpurina...
O sigui, no hi ha ningú problema, però
les en tu casa.
Exacte. Això s'ha anomenat homofòbia liberal, que és cap problema, però l'espai públic no.
Sí, sí. És a dir, no us disparareu, no us dispararem,
no, podeu viure, però bueno, però... no cal que jo t'hagi de veure. Això típic, sí, no? De jo a la platja amb els meus fills he de veure aquests dos homes.
Per favor, escolta, bueno, ja t'entenc.
Tot això...
Liberal. És que tot lo liberal, al final...
És que és molt, està molt ben pensat, aquest concepte.
Pitufismo.
Llavors, avui, efectivament, clar, dilluns va ser 17 de maig, llavors...
És que era millor el comunisme, que la cosa del liberalisme, maricons, digues.
Per tant, avui és 19, llavors dic, bueno, com que dilluns va ser 17 de maig, es van fer tot tipus de commemoracions reivindicades, nosaltres, Marc, no ens podem estar, no passarem per alt. No. Llavors, doncs, voldria explicar avui una idea.
Ni passarem per alt, ni passarem per el tubo.
Mira, ni per baix.
Volia
explicar una idea que de fet és la idea que em va portar aquí la ràdio, és la idea monotemàtica que explico, està a l'epicentre de totes les accions que faig, o sigui, ninguna sorpresa per a nadie, que és que jo voldria explicar que la lluita contra l'homofòbia i contra les discriminacions cap a les persones amb sexualitats o gèneres que s'allunyen de la norma social establerta no hauria de ser la lluita només de gais, lesbianes i trans. No és només nostra aquesta lluita, perquè no és només nostra la llibertat que volem conquerir. És a dir, viure en una societat on la sexualitat es viu de forma plural i diversa és també una riquesa, un valor i una llibertat per la gent heterosexual,
sí,
aunque pudiera no parecerlo. No va de que la gent LGTB se'ns faci un favor donant-nos les claus per entrar a la casa del reconeixement i dels drets. No va de que ens deixin casar-nos, adoptar, accedir a tècniques de producció assistida, que ens deixin canviar-nos el DNI, modificar el cos... No va només d'això. No va de que ens regalin com una petita parcel·la de vida normal, mentre la vida normal persisteix intocable i immodificable. Mm-hmm. O sigui, no és només entrar en aquesta casa i que la casa no canviï res.
Molt bé.
Sinó que potser també té a veure amb que la lluita pels drets de la gent LGTB transformi també la vida de la resta. O sigui, que la nostra acceptació no passi per enfortir les mateixes normes que ens van oprimir, sinó que d'alguna manera pugui anar més enllà. I algú podria pensar, però aquest pallasso què està dient? O sigui, què quieres decir? Doncs dic que per mi la lluita contra l'homofòbia més important que podríem fer és la que també fa més lliure la gent heterosexual, la que, o sigui, transforma la forma amb la qual pensem la sexualitat, i no per afegir una nova carpeta a l'escriptori, sinó per repensar els noms de les carpetes de l'escriptori. Que per mi la política trans no és que ens deixin operar-nos, sinó sobretot que existeixi una vida possible per qui no volgués operar-se. La LGTBI-fòbia és només un mirall que ens ensenya, de fet, com pensem la sexualitat, el cos, la identitat o el gènere en la nostra societat. O sigui, el que ens diu el mirall és que les normes socials que hem construït per pensar tot això són rígides i fan mal a la gent. Són rígides per tothom i fan mal a la gent. I la conquesta no és tant perquè ens donin passaports per entrar en les normes aquestes sense que quedin qüestionades, sinó que va més enllà d'això. I un exemple que em sembla molt, molt maco i molt, molt potent d'això són totes aquestes famílies heterosexuals molt valentes que defensen a mort que a l'escola dels seus fills i filles es parli de diversitat sexual o que lluiten contra el pin parental. És a dir, no perquè els seus fills siguin gais, sinó perquè tinguin la llibertat de decidir-ho. Encara que desvinguin heterosexuals, però que puguin decidir-ho amb llibertat, no? La llibertat per explorar qui som. Aquesta és la gran conquesta col·lectiva que ens transcendeix a la gent LGTB, o sigui, que no és una lluita només per mi, sinó que va molt més enllà de nosaltres. I en el fons és un combat perquè tothom sigui una mica més lliure. I això, cada vegada més gent heterosexual ho sap, i per això cada vegada més gent heterosexual defensa amb compromís la diversitat sexual i de gènere, perquè entenen que és un valor que té a veure amb la seva pròpia llibertat. El 17 de maig ens explica tothom, i aquest crec que també és un aprenentatge que cal celebrar.
Ai, la llibertat, l'autèntica llibertat. Senyors i senyors, amb tots vostès, Miquel Missé. Moltíssimes gràcies, estimat. Aleluia. Aleluia.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gest artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
Jordi, encara al sofà.
Per què és això?
Un lleó. I li agrada dormir al sofà. T'aixecaràs ara?
Si aquest sofà és un 3 places més xislong i cabem tots dos. Mixo, mixo, puja aquí. Ai, bo.
Només fins aquest dissabte, Setmana Salvatge a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tots els sofàs i matalassos. Et mereixes aquest sofà. Galeries del Tresillo.
Coneixes Cal Fruitós? Som la millor fruita i verdura. Som amants de la producció de proximitat i de trobar productes únics amb els que sorprendre't. Som la botiga del teu barri i botiga online que et serveix comandes el mateix dia, de dilluns a diumenges. Troba la teva botiga o compra online a calfruitós.com. Cal Fruitós. Naturalment.
La Covid-19 està mostrant la seva versió més dura a l'Índia. Necessitem aconseguir un generador d'oxigen que garanteixi el seu subministrament per a tots els pacients i fer front a aquesta nova onada de contagis. Col·labora per donar oxigen. Truca al 900-111-300 o entra a fundacionvicenteferrer.org.
T'agrada el formatge?
Doncs no et perdis Lactium, la mostra de formatges catalans.
40 formatgeries i més de 250 formatges artesans per descobrir.
El 22 i 23 de maig, al Parc Jaume Balmes de Vic. Lactium, la festa del formatge català.
Fira segura i adaptada a les mesures sanitàries.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat.
Si la teva mare et diu això de... D'acord, fill, fes el que vulguis. Saps que el que vulguis, el que vulguis, no és. No tenir opcions on triar... No mola gens. Per això l'app de Freenow, ara més del teu taxi, pots reservar la teva moto Cultra. Descarrega-te-la i mou-te com vulguis. Freenow.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
Compartim l'alegria i el color de la nostra taula. Aconsegueix amb La Vanguardia un joc de bols de Cres Vidasoa amb els colors de moda. Bols de gran capacitat, apilables i amb nanses. Ideals per amanides, cremes i llegums. Primera entrega, bol blau marí per només 5,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat.
Escolta, mira, avui ens podem acomiadar amb una mica de tranquil·litat, Isabel. Ja era hora, eh? Un poco de paz.
Ja era hora, francament.
Francament, sí, perquè portàvem...
No podíamos más
d'atropello. Atropello no es diu en català. Es diu...
Com es digui.
Com es digui.
No sabes hablar català.
No, és que no sé parlar català. Por tu culpa. Por tu culpa y por culpa de España, que nos está aquí machacando, filla meva. 40 anys de franquisme i 20 anys jo a Madrid per buscar-me la vida al final. Escolta, ens ha enviat l'Òscar Dalmau, que és una meravella, que està en tot, que acabem d'entrevistar el Bernat Cormán, que hem dit que era germà del Genís Cormán, el periodista de TV3.
Has dit tu.
Fui jo, però és que a més, clar, flipa, clar, és que de Castellví del Galgo, és fill de la Fina Rifà. La Fina Rifà és, efectivament, una de les millors artistes il·lustradores... que tenim en aquest país, juntament possiblement amb la Pilarín Vallès. És una cosa increïble, no, això?
Quina
sort. Clar, clar, quina família. Bueno, gràcies a tots, eh? Consuelo, què tal? T'ha agradat el programa d'avui? Mira, digue-m'ho aquí.
M'ha encantado, sí.
Però no me hagas la pelota, Consuelo.
La Isabel Pérez Garza, que habló de la...
De la Fischer, no? T'encanta. Tu eres un poco precisa ley, eh? Que et dic, adéu, guapos.
Totalmente.
Viva Isabel, te quiero.
Què et sembla si durant les vacances juguem al tennis?
No, jo prefereixo fer el gandul a la vora de la piscina.
I un volei platja amb els nens.
No, llegiré tranquil·lament a la terrassa del bungalow.
Aprofiti uns dies de descans per descobrir Yellow Village, els millors càmpings resort de Catalunya, Illes Balears, França i Portugal.
A Securitas Direct et protegim davant de robatoris i ocupacions. A més de poder detectar l'intrus abans que entri a casa teva, verificar la intrusió en segons i donar avís a la policia, som els únics capaços d'expulsar l'intrus del teu habitatge al moment. Gràcies a la nostra exclusiva tecnologia Zero Vision, generem una situació de visibilitat zero a l'instant que l'obliga a sortir. Confia en Securitas Direct, experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Compartim l'alegria i el color de la nostra taula. Aconsegueix amb La Vanguardia un joc de bols de Cres Vidasoa amb els colors de moda. Bols de gran capacitat, apilables i amb nanses. Ideals per amanides, cremes i llegums. Primera entrega, bol blau marí per només 5,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Carinyo, ha arribat l'assegurança del cotxe i no hi arribem.
El cotxe el necessitem, així que n'hauríem de mirar una altra de més barata però de qualitat.
Algunes coses han canviat. Verti o fals? El que no canvia és que Verti t'ajuda i t'ho fa més fàcil. Per això ara et dona un 40% de descompte de veritat i a més et permet fraccionar el pagament com vulguis. Entra a Verti.es, la teva asseguradora digital.
RAC més 1 Podcast.
L'experiència és un grau i la teva un valor. Per això,
RAC més 1 i EAE Business School presenten el raconet de la tecnologia.
Per veure una realitat que se'ns escapa.
Bulos i rumors es fan córrer de manera interessada.
El raconet de la tecnologia. Un podcast de Jordi Basté i Josep Maria Ganyet per sobreviure a l'era digital. Com preservar la nostra privacitat? Els algoritmes ens coneixen millor que nosaltres? Vivim massa de cara a la galeria? El 5G ho canviarà tot?
Sabeu comptar fins a 10 abans d'apretar el botonet.
El raconet de la tecnologia. Un podcast amb moltes respostes per entendre un futur que ja és aquí. Busqueu-lo a
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Tots som
més
1.
Pensa en la teva pròxima meta professional. La tens? A EAE Business School comencem a construir la teva estratègia i el teu pla de carrera des del primer moment. Informa-te'n a EAE.es sobre els nostres programes i comença avui el camí per assolir els teus objectius. Seguirem al teu costat fins allà on vulguis arribar. D'ara en endavant, EAE Business School.